El despertador informatiu del Baix Empordà.
Déu-n'hi-do, quina ploguda aquesta matinada, divendres 8 de novembre del 2024. De fet, qui s'ha portat la pitjor part és Cadaqués, que ha patit greus afectacions pels aiguats que han provocat el desbordament d'una riera i han arrossegat 32 cotxes fins al passeig marítim. Les pluges intenses a la muntanya del Paní a Cadaqués han inundat la zona i també s'han mobilitzat els bombers, que han confirmat que dins dels vehicles no hi havia ningú. Al Baix Empordà han caigut fins a 33 litres per metre quadrat a Palafrugell, 50 Verges, 50 Tabagú o una quinzena a la Bisbal. I ara mateix continua plovent, tenim les pluges instal·lades sobre nostra, però es van desplaçant cap a l'oest. Aneu en compte quan agafeu el cotxe, perquè, per exemple, a la carretera de Palafrugell a la Bisbal hi ha acumulacions d'aigua a l'alçada del radar a la Masia, i a Palafrugell el carrer de Pals està tallat just davant de l'esclat per acumulacions d'aigua. Avui mantenim el risc de ruixats durant el matí i a partir de la tarda la pluja deixarà pas a alguna ullada de sol. Les temperatures es queden una mica més baixes. En general, tenim al voltant de 16 graus arreu de la comarca. A banda d'això, avui al Supermatí explicarem, però també vinculat amb els aiguats, SOS Costa Brava demana revisar els plans urbanístics en zones d'alt risc d'inundacions i posen especial èmfasi en el projecte del Port d'Aro o la Riera del Canadell. També parlàvem ahir de Cadaqués, rieres, construccions en rieres. Doncs ja hem vist el que ha passat avui en una riera que s'han portat, l'aigua s'han portat 32 cotxes. Avui també coneixerem el projecte Origen Empordanet, que busca impulsar els productors agroalimentaris de la Bisbal i Rodalies. I també parlarem del casino de Begur, que ha acollit una jornada per reconèixer la responsabilitat social de diverses empreses de la comarca en una jornada. I la Costa Brava mentrestant es promociona a la World Travel Market de Londres, amb novetats enfocades al turisme britànic. Són les 8:02, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem en Miquel Muñez. És membre de la colla gegantera de Palafrugell i parlarem amb ell perquè ens fa bastanta il·lusió poder explicar que es recuperen els gegants de Palafrugell, que torna a existir una colla de geganters a Palafrugell després de molts anys. I també parlarem amb Cristina Valverde, que és cap de campanyes de donació del Banc de Sang i Teixits, per conèixer l'estat de les reserves i les necessitats actuals de donació del Banc de Sang. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
Carles Saló.
Hola, Maria, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
SOS Costa Brava demana revisar els plans urbanístics en zones amb risc d'inundació per reduir possibles catàstrofes.
Ho explica Eduard Ribot, advocat de l'entitat, en una entrevista al Supermatí, on també admet que la impermeabilització del sòl i els canvis en el curs dels rius i rieres també afecten aquest desbordament de cursos fluvials i inundacions.
La marca Origen Empordanet vol agrupar i potenciar els productors agroalimentaris de la Bisbal i Rodalia.
El projecte s'emmarca dins el pla estratègic d'aquests 5 municipis amb finançament parcial del Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest pla s'articula en diversos eixos de treball amb el foment de la producció agroalimentària com un dels pilars principals.
Reconeixen més de 50 empreses com a empreses socialment responsables.
Les empreses premiades pertanyen a 13 municipis del Baix Empordà, entre ells Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí. Els guardons s'han lliurat en 4 categories: integració laboral de persones vulnerables, impuls de la igualtat de gènere, pràctiques sostenibles i col·laboració pública o privada amb serveis socials o entitats del tercer sector.
Mentrestant, han reconegut 50 empreses de casa nostra com a empreses socialment responsables.
El patronat de turisme Costa Brava Girona ha participat en...
Aquesta no és la crònica que volíem escoltar. De fet, el que explicàvem és que la Costa Brava i el Pirineu de Girona es promocionen a la World Travel Market de Londres i anuncien l'esdeveniment Connect Aviation 2025.
El patronat de turisme Costa Brava Girona ha participat a la World Travel Market de Londres per promocionar l'oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Durant la fira es va analitzar el perfil del turista britànic i també es va presentar l'esdeveniment Connect Aviation 2025, que Girona acollirà el febrer de 2025.
En cultura, Palafrugell celebra la festa petita de Sant Martí aquest cap de setmana.
Els actes començaran dissabte amb una ballada de sardanes a Plaça Nova i continuaran diumenge amb l'acte Un matí gegant de la Colla Gegantera i el concert de Neus Marc Quintet al Teatre Municipal. Les activitats són gratuïtes, excepte el concert, que cal comprar les entrades a palafrugellcultura.cat o a la taquilla del teatre.
El que us deia, avui parlarem amb en Miquel Muñiz de la Colla Castellera, que es presenta aquest cap de setmana a la festa petita. I el Castell de Calonge inaugura una exposició amb més de 50 artistes locals. Destaca la diversitat i el talent del municipi.
El Castell de Calonge acollirà del 9 de novembre fins al 8 de desembre una exposició amb obres de 56 artistes locals, oferint un espai per a disciplines variades com pintura, escultura, ceràmica i tèxtil. La inauguració, que serà el 9 de novembre, inclourà una proposta performàtica titulada Paisatges sonors de Calonge i Sant Antoni, per implicar els assistents en l'art local.
Això serà aquest cap de setmana. Ahir, a la Biblioteca de Palafrugell, es van presentar les activitats de l'ONG Nepal, Health as Nepal. El cofundador i tresorer Ramon Bosch i la membre Dolors Gubau van presentar aquest projecte impulsat per Marc Bosch, que és metge, és nepalès de naixement i l'any 2017 va decidir viatjar a la seva regió d'origen, Humla, per millorar-hi les condicions medicosanitàries. A partir d'aquí va impulsar altres projectes de cooperació amb aquesta zona. De fet, Humla és una de les zones més pobres i remotes del Nepal i avui coneixerem el seu projecte. Pel que fa a la prèvia esportiva del cap de setmana, comencem parlant del Bisbal Bàsquet, Sergi.
Els bisbalencs van caure a la pista del Gran Canària B la setmana passada i voldran tornar al camí del triomf al Pavelló Vell, on rebran el Sant Antoni d'Eivissa.
I en futbol, a la Lliga Elit, el Palamós visita el Lloret.
Els palamosins, que la setmana passada no van jugar el seu partit a casa contra el Valls per l'alerta Inuncat que desaconsellava desplaçaments innecessaris, tenen derbi aquest cap de setmana.
A la primera catalana, el Torroella té partit com a visitant.
Els torroellencs van obtenir un important triomf la setmana passada per 3-2 davant del Banyoles. Aquesta setmana es desplaçaran al camp d'Alcaldes de Montbui.
I pel que fa a segona catalana, la setmana passada tant Calonge com Begú van perdre els seus respectius partits, mentre que el Palafrugell va guanyar i continua millorant el seu mal inici de temporada.
El Palafrugell va ser l'únic que va aconseguir els 3 punts en el seu partit contra la Unió Esportiva Quart, i aquesta setmana visitaran la Vidrarenca. Per la seva banda, el Begú rebrà la Badesenc i el Calonge visitarà el camp del Fornells.
En hoquei patins, un Palafrugell que ja és líder de l'hoquei Lliga Plata visitarà la pista del Ribes madrileny.
Amb la gran victòria obtinguda davant del Reus Deportiu per 5-1, els palafrugellencs comparteixen liderat amb el Manlleu. La visita al Ribes, que és tercer classificat, serà un test de nivell.
Abans de tancar el bloc esportiu de la comarca, volem parlar-vos del Palamós Outdoor Sports Festival, que celebra aquest cap de setmana la seva quarta edició.
La proposta busca oferir a la ciutadania l'oportunitat de provar esports a l'aire lliure en contacte amb els espais naturals de la vila. A l'informatiu, la regidora d'esports, Yolanda Aguilar, ens en dona més detalls.
I pel que fa als equips de Girona Ciutat, el Girona de futbol visita el Getafe.
Els gironins, que la setmana passada van obtenir un triomf sofert davant del Leganés per 4-3, tornen a tenir un rival madrileny. El partit es jugarà diumenge al camp del Getafe.
I l'Uni Girona, que ja és líder de la Lliga Femenina, no jugarà aquest cap de setmana degut a l'aturada dels partits de FIBA. I el Bàsquet Girona rebrà el Bilbao Bàsquet a Fontejau.
Els gironins van tornar a perdre la setmana passada, en aquest cas a la pista del Joventut de Badalona. Amb una única victòria i 6 derrotes, ocupen la cua de la classificació una setmana més. Cal reaccionar.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I pel que fa al temps, molt pendents d'aquestes pluges que estan deixant afectacions a casa nostra. A Palafrugell, per exemple, hi ha alguns vials tallats, sobretot el carrer de Pals, que passa per davant de l'Esclat. Està tallat, segons informa l'Ajuntament, per acumulació d'aigua. També hi ha força acumulacions d'aigua en algunes carreteres, com us deia, la carretera entre Palafrugell i la Bisbal, a l'alçada del radar de la Masia. Allà també hi ha força acumulacions d'aigua, així que aneu en compte. Però Cadaqués ha estat la localitat més afectada per aquests forts aiguats, sobretot, clar, és que més de 100 litres per metre quadrat en menys de 4 hores a la zona del Cap de Creus i aquests 32 cotxes que la riera ha arrossegat fins al passeig marítim. no hi ha hagut, de moment que coneguem, víctimes o afectacions que hi hagués persones dins dels vehicles. Per qui no hagi sortit de casa, per tant, moment de repassar el temps que esperem per avui. Isaac Vilà, bon dia.
Què tal, com anem? Molt bon dia.
Sembla que seguirem amb els ruixats, però fins quan seguirà o durarà aquesta situació? Perquè aquesta matinada, déu-n'hi-do la pluja.
Aquesta matinada ha caigut literalment al cel en algunes zones. Registres prop dels 90 litres per metre quadrat a l'Alt Empordà, entre Garriguella i Vilajuïga. Al Baix Empordà destaquen els 50 litres per metre quadrat a Verges. Avui divendres mantenim el risc de ruixats durant el matí. A partir de la tarda, la pluja deixarà pas a alguna ullada de sol. Les temperatures quedaran un xic més baixes en general. Durant el cap de setmana, la inestabilitat anirà desapareixent lentament. Dissabte encara tindrem un força núvols, però amb poca probabilitat de pluja. Diumenge, el sol dominarà gran part del dia. En general, les temperatures aniran a la baixa, però diumenge, al migdia, notarem una petita pujada, que serà força fugaç. Mantindrem els vents de llevant i gregal, amb mar força moguda durant el cap de setmana. La setmana que ve sembla que arribarà la fred.
Rectificació. El carrer de Pals és el carrer on està el Torre Jonama i està, el tall està a prop de la rotonda que va pel vial nord, però també està tallat el carrer que està just davant de l'esclat, que en aquest cas és la C31. Això pel que fa referència a Palafrugell per acumulacions d'aigua. Per tant, aneu en compte. Perquè, evidentment, doncs, hi ha moltíssimes acumulacions d'aigua. Però més enllà d'això...
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, que la consellera d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Salomé Prades, admet que desconeixia l'existència del sistema d'alertes al mòbil per enviar avisos d'emergències a la població. És una eina que funciona des de fa més de 2 anys i la consellera ha admès que no la van activar perquè no sabia que existia. Mentrestant, centenars de persones s'han manifestat a Catalunya contra la gestió de la DAN al País Valencià, demanant la dimissió del president Carlos Mazón. Els manifestants han llançat fang a les seus del PP i han cridat consignes com Mazón dimissió. Als Estats Units, la Reserva Federal ha retallat els tipus d'interès en 0,25 punts, un quart de punts. Els situen en la franja del 4,5%, del 4,5% al 4,75%. La rebaixa arriba en un context de moderació de la inflació i amb les expectatives veiem què passarà amb la futura administració Trump. L'Audiència Nacional ha fixat el judici contra Jordi Pujol i els seus fills pel novembre del 2025, per tant, d'aquí un any. La causa inclou 55 sessions de judici, mig any de judici, on es tractaran els càrrecs d'associació il·lícita i blanqueig de capitals. El Tribunal Suprem a Espanya obre causa contra l'exministre José Luis Ábalos pel cas Coldo, que implica suposats delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i malversació en la compra de material sanitari durant la pandèmia. I ha mort Ana María la Justicia, química i pionera en la introducció del magnesi com a complement alimentari als 100 anys. La seva marca de productes nutricionals, de fet, és una referència en el sector. Ana María la Justicia. I el comentari del dia ens l'envia avui en Marc Casanovas.
El mercat de Palafrugell és un emblema del nostre poble, especialment les parades fixes que tenim tots els matins de l'any donant vida al centre de Palafrugell. Empresaris i persones que coneixem bé per anar-hi a comprar i perquè viuen i fan vida al mercat i a més a més fan que el mercat sigui un element viu, present i representatiu del nostre poble. Són hereus de l'antiga tradició de la plaça pública i oberta. Tenen com a referències l'àgora grega, el fòrum romà, el soc àrab, la plaça medieval, etc. Els mercats han estat la plataforma d'equilibri i d'integració de les noves tendències i les noves formes de viure a través d'un element absolutament dinàmic, com és el de fer comerç. És que estem parlant de l'àgora per excel·lència, del termòmetre de la vida real d'una vila. Jo conec bé el mercat de Palafrugell, pel negoci familiar, per ser la meva primera feina i passar-m'hi tots els estius treballant amb la família. Una de les coses que es fan fer evidents és que la venda del nostre mercat ha canviat els darrers anys. Les grans superfícies de supermercats han reduït moltíssim la compra de menjar del dia a dia i els nostres paradistes s'han sabut adaptar i transformar, oferint productes especialitzats, artesanals, únics i d'alta qualitat. És cert que el mercat diari el tenim gairebé ple de parades, algunes històriques. Això que podria demostrar la bona salut del mercat també emmascara la dificultat de continuar d'alguns paradistes per la dura competència dels supermercats, pels preus i, per exemple, també per facilitar els aparcaments. També pels canvis d'hàbitats dels ciutadans i la poca afluència en el període hivernal. La societat canvia, sortosament, i la incorporació de totes les dones al mercat laboral també ha implicat aquests canvis pel que fa als mercats. Pel que fa al mercat setmanal de diumenge, fa anys que els vilatans de Palafrugell veiem com es va reduint les parades situades al llarg del carrer Pi Maragall. Molt lluny queden aquells anys en què el mercat ocupava altres carrers propers com el de les Torretes. Fa temps que em pregunto per què està passant això. Un pot pensar que és degut al canvi d'hàbits del consum, especialment de roba per part dels ciutadans, compres per internet, grans centres comercials, etc. Però com pot ser que altres mercats funcionin, com el de Palamós? Fa anys que hi ha el debat també del canvi de lloc del mercat. Posar-ho a la plaça de Can Màrio? L'Ajuntament ara està valorant el trasllat al Camp d'en Prats. En tot cas, cada cop veiem que el mercat de diumenge és més escàs i desengelat. Aquesta reflexió podria ser molt més extensa, però ja m'estic excedint del tall que tinc. Sincerament, no tinc prou informació per poder fer una proposta clara per revertir aquesta tendència, però és evident que cal trobar una sortida a tots aquests reptes, ja que el mercat és l'àgora de Palafrugell. És i ha de ser un punt d'atracció turística. Posa en valor els productes i els productors de proximitat i, a més, ofereix llocs de treball estables. El mercat s'ho val i per això hi hem d'anar. Som-hi.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Matinada de pluges, continua plovent en alguns punts de la comarca, ara sobretot a la zona de la Bisbal, i els ruixats es traslladen cap al Gironès, per tant es van desplaçant cap a l'oest. La zona de Begut, Ruella, Palafrugell, Palamós ja plou molt menys, segons podem observar el radar. I això fa que ens acabin d'informar des de l'Ajuntament de Palafrugell que ja s'ha obert, s'ha reobert el trànsit a tots els carrers. Us dèiem que hi havia un parell de carrers amb acumulacions d'aigua que impedien circular, doncs ja s'ha reobert el trànsit. Entenem que l'aigua ja ha pogut circular. Però clar, el cas de Cadaqués és cridaner, perquè en una riera, amb l'acumulació d'aigua, 100 litres per metre quadrat, amb molta aigua, això ha passat sempre, però clar, hi havia cotxes i l'aigua se'ls ha endut. Una trentena de cotxes que han anat a parar al passeig marítim. Per això, SOS Costa Brava demana revisar els plans urbanístics en zones amb risc d'inundació per reduir possibles catàstrofes. Ho explicava ahir al Supermatí l'Eduard de Ribot, advocat de l'entitat. Admetia que aquesta petició arriba després dels danys que la Dana ha fet al País Valencià.
Un dels exemples més preocupants és el projecte d'ampliació del Port d'Aro, on es volen construir 350 habitatges, un hotel i 240 amarraments més en una zona que l'Agència Catalana de l'Aigua ha qualificat com totalment inundable. De Ribot ha subratllat que aquesta zona, amb dunes i pineda, constitueix un espai natural que cal preservar. L'advocat ha destacat, però, que aquesta no és l'única zona inundable on encara es permet edificar a Catalunya.
Sí, propietaris i sobretot l'administració pública, que té responsabilitats directes en l'operació de planificació urbanística i territorial. És evident que els plans urbanístics del litoral s'han de revisar i s'ha de verificar que no s'urbanitzi, que no s'edifiqui en aquestes zones inundables. Tenim molts planejaments antics a la Costa Brava, però també és veritat que n'hi ha de més actuals, com el mateix que dèiem de Platja d'Aro, que permeten això, ocupar encara aquests terrenys.
Durant l'entrevista, de Ribot ha fet èmfasi en la necessitat d'aturar la impermeabilització del sòl, un fenomen que incrementa el risc d'inundació. Segons l'advocat, l'entubament i la canalització de rieres i torrents alteren els sistemes naturals de drenatge i impedeixen així que l'aigua pugui ser absorbida.
Eduard de Ribot també remarca que si un terreny no està urbanitzat, no s'hauria de poder edificar en una zona afectada per desastres naturals, amb possibles afectacions per desastres naturals, com per exemple les inundacions.
SOS Costa Brava reclama que revisin aquests planejaments abans que s'hi construeixi, ja que, segons Ribot, si no hi ha edificacions, no hi ha dret a indemnització i es pot evitar un impacte irreparable.
Nosaltres parlem de rectificar, revisar tots aquests espais per evitar que acabin sent urbanitzats i edificats. Mm-hmm. I demanem això, que els marges de riera, no es canalitzin, no s'entubin, no es modifiquin, no s'urbanitzin i no s'edifiquin. Que siguin rieres i que permetin la seva funció natural, que és deixar passar l'aigua torrencialment quan es produeix l'aiguat.
De Ribot explica que si es modifica no s'impedeix el pas de rieres o rius, el que pot passar és que el riu o riera s'acabi desbordant, ja que aquell no és el seu pas natural. Finalment, Eduard de Ribot ha criticat que l'administració sovint actua només quan ja s'ha produït el desastre. Recorda així que cal potenciar la conscienciació a la població per saber on es pot i on no es pot edificar.
Va, una bona notícia. Ens escolteu a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I també ens agrada explicar bones notícies. I és que Palafrugell recupera la seva colla gegantera. Palafrugell tindrà de nou una colla gegantera que traurà els gegants periòdicament a ballar, no només a Palafrugell, sinó també tenen l'ambició de dur-los per tot el país. De fet, aquest cap de setmana es presenten públicament en el marc de la festa petita de Palafrugell, la festa de Sant Martí. Per parlar-nos, ens visita en Miquel Muñiz, que és l'impulsor de la nova colla gegantera de Palafrugell. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns, heu recuperat els castells, els gegants, en Pitu i la Lluna. Com va néixer aquest projecte?
Doncs jo formo part de diferents colles geganteres i parlant amb altres caps de colla i tal, doncs vam acabar parlant dels gegants de Palafrugell. I els vaig preguntar que si en sabien alguna cosa i em van comentar que no hi havia colla. I a partir d'aquí jo vaig començar a investigar i ells amb la conya em van dir, i per què no la muntes tu? I vaig pensar, bueno, doncs per què no? I em vaig llençar a la piscina. I vaig començar a investigar i vaig veure que fèiem, doncs, aquest any, just 20 anys, que no hi havia hagut una colla gegantera a Palafrugell. Així que vaig pensar que era una idea genial.
Tu ets de Palafrugell?
Jo no soc de Palafrugell, jo soc de Calonja, però he estat a Palafrugell molts anys de la vida, ja que vaig estar estudiant a l'escola de música i també feia atletisme, i em passava moltes hores a la biblioteca estudiant, així que sí, mig palafrugellenc al final.
Si et passaves moltes hores a la biblioteca, imagino que els devies veure, no? Perquè solen estar entre la biblioteca i el teatre.
Exacte, sí, la biblioteca és casa seva i sempre els havia vist allà. I sí que és veritat que mai els havia vist ballar, però sempre els havia vist exposats. Mai els vaig veure cap trobada ni res.
Ara fa un parell d'anys que la colla Els Trompats els treu, però sí que parlant amb ells ens deia, ostres, estaria molt bé trobar gent que es dediqués a això, no? que muntés una colla gegantera. Com ha estat el procés de crear-la, de posar-te, imagino, en contacte amb l'Ajuntament, conèixer les característiques dels gegants i poder establir-vos?
Efectivament, primer de tot, donar gràcies a Birres Braves i als Trompats per haver-los tret durant aquests últims anys, sobretot els Trompats d'aquests dos últims o tres. I el procediment ha estat, bueno, primer de tot vaig contactar amb Trompats perquè jo sabia que els havien tret. I llavors, a partir d'aquí, ja vaig escriure a l'Ajuntament, vaig preparar uns pressupostos, uns plantejaments de futur, i a poc a poc hem anat fent. Llavors pues s'ha fet cartelleria per intentar arribar a tots els públics i ara aquest diumenge farem la primera activitat per donar-los a conèixer, perquè la gent sàpiga què es fa en una colla gegantera, que no només s'hi pot venir a portar un gegant o a tocar un instrument, que es poden fer moltes altres coses, perquè suposo que hi ha també una mica de desconeixement, ja que a Palafrugell fa temps que no hi ha una colla com a tal, i doncs volem informar i explicar tots els projectes i ja està.
Ara anem a l'activitat d'aquest diumenge. Abans, parla'ns d'en Pitu i la Lluna. Com són i quina és la seva història?
En Pitu i la Lluna, se'n va una mica enrere això, perquè això va ser doncs l'any 1986, quan en Josep Puig li van encarregar de fer uns gegants per part de l'Ajuntament i a ell se li va ocórrer de fer la Sirena i el Pastor, que són els protagonistes de la llegenda de l'Empordà. I en aquell moment doncs, hi havia molt pocs gegants que sortissin de la norma. Normalment eren un rei i una reina, una comtessa i un... Jo què sé, no en tinc ni idea, però de tot. Hi havia coses més doncs, relacionades cap als comtes i cap als reis de l'edat mitjana. I doncs, en Puig se li va ocórrer de fer uns gegants diferents. I llavors, doncs, aquests gegants eren molt pesats, eren molt artístics també, però van tenir poca trajectòria i no va ser fins al 1996 quan hi van aparèixer en Pitu i la Lluna, ja que els gegants antics no es deien així, es deien d'entrada Martinet i Margalida, que són els dos patrons de Palafrugell i que són els noms que van triar els nens del poble. Més tard, el dia del bateig, l'alcalde els va canviar el nom per Valdiri i Serena i finalment els gegants nous van fer una altra petició popular que la gent votés quins noms volien que tinguessin i van sortir Pitu i Lluna. Però no és que tinguin una història concreta els noms, simplement va ser els noms que van triar la gent del poble a l'any 96.
Sí que representen la sirena i el pastor, no?
De la llegenda de l'Empordà.
Que, per cert, ens explicaven l'altre dia que l'Ajuntament ja prepara una mica la restauració dels gegants, no? Perquè després de tants anys sense moure's gairebé, suposo que els farà falta una posada a punt.
Efectivament, sí, com que fa això uns 20 anys que no se'ls fa cap post a punt, és la primera cosa que se'ls haurà de fer. Ara, de cares a mitjans de novembre, ja serà quan aniran cap al taller, que estarà en mans del taller Aglà, de Cassà de la Selva. I això, estem molt contents de poder-lo restaurar i gràcies a l'Ajuntament que ens donin aquesta ajuda. I això, bàsicament, la restauració consistirà en un remodelat de cara, diguem-ne, els maquillatges estan ja una mica passats, els cavallets també estan una mica doncs, antics i necessitarien doncs, que se'ls reparés, però també la geganta antigament originalment portava la mà aixecada amb una estrella de mar i ara doncs, se li va trencar i porta la mà cap avall, doncs, per exemple, doncs, això també se li reconstruirà i s'intentarà que tinguin la imatge que Ventura Llosta va treure el 96.
De fet, aquest diumenge, a partir de les 11 del matí, us presenteu públicament en un acte a Can Genís. Què fareu?
Doncs mira, l'activitat es titula Un matí gegant i durarà entre les 11 del matí fins a la 1 aproximadament acabarem. Uh-huh. L'activitat principal serà un concurs de dibuix i sketch, que serà tant per nens petits, diguem-ne, fins a 13 anys, que serà la categoria de nens, i llavors una altra categoria que serà per més de 13 anys, sense límit d'edat, per tots aquells que vulguin venir a participar. I ho vam fer així perquè vam veure que hi havia el grup de sketchers de la biblioteca i vam pensar que potser seria una bona idea d'apropar gent de totes les edats, tant gent gran com gent jove, com nens, i famílies, sobretot. I llavors, això, el concurs començarà a les 11, a les 10:45 les inscripcions. I llavors a les 11 també començarem un assaig obert o un taller de portar gegants per tots aquells que no ho hagin provat, doncs que puguin provar d'agafar en Pitu a la Lluna i de saber quins són els balls típics de plaça que es fan, els diferents passos. I llavors a les 12 ja els dibuixos ja suposo que estaran acabats i es podran començar a exposar perquè els membres del jurat, que seran la Bruna Valls, en Miquel Lai i en Lluís Bruguera, que són tres grans artistes de Palafrugell, puguin deliberar qui seran els guanyadors d'aquest concurs. I a les 12:15 farem el Ball dels Gegants i la presentació de la colla amb totes les explicacions de quins projectes i quines activitats farem aquest 2025 i 2026.
Doncs
Perdona, digues.
Dino, va dir que ens facis una mica d'espòilers, que ens expliquis una mica quins projectes teniu.
Doncs de cara a aquest 2025 farem bastantes sortides per a Palafrugell, incloent, per exemple, la Vila Gegantera, que es farà a Riudarenes al maig, però també altres activitats. Anirem el 23 de març a les festes de Sant Josep Oriol de Barcelona com a convidat dels Gegants del Pi, que això serà una notícia xula. I bueno, també anirem a ballar el ball de festeig dels gegants de Palafrugell, de l'Eulàlia Hortal, a Ripoll, pels 80 anys dels gegants de Ripoll. Farem bastantes activitats així. Llavors també a Palafrugell en farem més, tot i que encara no puc dir res fins que comenci l'any, però farem bastantes activitats, sobretot de cares al 2026, ja que els gegants faran 40 anys els vells i 30 anys els nous. Serà un any important i volem fer bastantes activitats de cares al 26, sobretot.
Imagino que ara, quan m'ho explicaves, una de les primeres coses que m'ha vingut al cap, que a nivell d'infraestructura, clar, el trasllat dels gegants és una cosa que heu de tenir en compte de les primeres coses, no? Com traslladar-los?
Ho dius com per moure dels gegants d'un poble a un altre?
Sí.
Sí, es necessita un remolc. Ara mateix la colla no tenim remolc i ara per ara crec que tampoc en tindrem de propi, ja que suposa una gran inversió, però sí que el llogarem a alguna empresa de Palafrugell i així podrem anar amunt i avall.
Abans ens deies que una de les coses que voleu explicar és que formar part d'una colla gegantera no és només portar els gegants o fer música, sinó que hi ha altres coses. Què implica formar part d'una colla gegantera? Imagino que esteu buscant gent.
Sí, efectivament, busquem gent de totes les edats, famílies, gent gran, i al final formar part d'una colla gegantera es resumeix en col·laboració i cooperació, treball en equip, i no només són importants aquells que porten els gegants, sinó també els que estan vigilant que els nens no es facin mal o que els gegants no xoquin amb els balcons, per exemple, o que... Llavors que també ajudin a l'organització dels esdeveniments, o si hem d'organitzar un menjar popular, doncs si s'ha d'anar a comprar el menjar o si s'ha d'anar a cuinar-lo, el que sigui. Hi ha mil coses, hi ha moltes coses darrere d'una colla gegantera que no es veuen i que al final no només són els portadors dels gegants i els músics que toquen, que també donem benvinguda, o sigui, a músics, tant grallers com flabiolaires, com músics d'instruments de vent metall, percussionistes. Volem, no només volem que siguin grallers els músics de la colla, volem que sigui una banda de diferents músics i diferents instruments, i res, doncs que és benvingut qualsevol persona que tingui ganes de passar-s'ho bé i de tenir un grup i de ser amic dels seus veïns.
Com es poden posar en contacte amb vosaltres?
Es poden posar en contacte amb vosaltres per Instagram, @gegants.palafrugell, o per email, que és gegantspalafrugell, tot junt, @gmail.com.
Molt bé, doncs hem parlat amb en Miquel Muñiz, que és l'impulsor de la nova colla gegantera de Palafrugell. Us seguirem i aneu-nos informant de totes les activitats.
I tant.
I recordeu aquest diumenge la presentació pública. Ara de seguida ho repassarem perquè explicarem també tota la programació de la festa petita de Palafrugell aquest cap de setmana. Miquel, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
8 i 32 minuts, la marca Origen Empordanet vol agrupar i potenciar els productors agroalimentaris de la Bisbal i Rodalia. El projecte s'enmarca dins del pla estratègic d'aquests 5 municipis, amb finançament parcial del Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest pla s'articula en diversos eixos de treball, amb el foment de la producció agroalimentària com un dels pilars principals. A més, la iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Girona i el segell Girona Excel·lent, que avalen la qualitat dels productes adherits. Ens ho explica la Maria Alzina.
Per donar visibilitat als productors, s'ha creat una guia detallada que recull les empreses adherides al projecte. Aquesta publicació ja està disponible en línia i es distribuirà aviat a les oficines de turisme de la Bisbal d'Empordà i Pere Tallada. Paral·lelament, el portal visitempordanet.cat ha incorporat una nova secció dedicada exclusivament als productors i elaboradors locals, facilitant així la connexió entre consumidors i empreses. La campanya de promoció també aposta per les xarxes socials per fer arribar el missatge a la població local. En aquest marc s'ha celebrat recentment la jornada formativa Comunicar per vendre més i millor, que va dur a terme que es va celebrar a Nexes, el viver d'empreses situat al polígon de Volpellac, a Forallac. La sessió va servir per ensenyar tècniques de comunicació i venda que posen en valor els segells de qualitat alimentària i fomentar així el treball en xarxa entre els productors. Els organitzadors destaquen que Origen Empordanet no només vol promoure els productes locals, sinó que també vol contribuir a donar una experiència turística més rica, integrant les visites als productors com a part de l'oferta del territori. Així es busca atraure un públic interessat en el turisme sostenible i de proximitat.
I ahir el Casino de Begur va acollir la quarta edició de la Jornada d'Empreses Socialment Responsables, un esdeveniment que posa en valor el compromís empresarial amb el territori i la sostenibilitat. El Consell Comarcal del Baix Empordà, en col·laboració amb la Taula Comarcal de Promoció Econòmica, ha reconegut l'esforç de 56 empreses de la comarca per la seva contribució a la responsabilitat social.
Les empreses premiades pertanyen a 13 municipis del Baix Empordà, entre ells Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí. Els guardons s'han lliurat en 4 categories: integració laboral de persones vulnerables, impuls de la igualtat de gènere, pràctiques sostenibles i col·laboració público-privada amb serveis socials o entitats del tercer sector. Glòria Marull, presidenta del Consell Comarcal, ha subratllat que aquestes empreses demostren que és possible combinar l'èxit econòmic amb la responsabilitat social, mentre que Enric Marquès, vicepresident primer, ha destacat que la jornada vol inspirar altres negocis a adoptar pràctiques similars. L'esdeveniment ha comptat també amb la intervenció de Marta Sobirana, consultora especialitzada en responsabilitat social corporativa, que ha ofert una ponència sobre com millorar les pràctiques socials i ambientals en les empreses. Sobirana ha remarcat la importància d'alinear-se amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Les empreses premiades inclouen Aromar, Hotels i Restaurants, Sarfa, Hotel Bellrepòs, Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts, entre d'altres. Aquestes iniciatives destaquen pel seu impacte positiu en la integració laboral, la promoció de la igualtat i la protecció del medi ambient. La jornada ha estat organitzada amb el suport del Departament d'Empresa i Treball i el Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, reforçant el compromís de les institucions amb un model econòmic sostenible i inclusiu.
La Costa Brava i el Pirineu de Girona es promocionen a Londres amb una presència destacada a la World Travel Market. A més, s'ha anunciat un congrés que es farà a Girona, un congrés que s'anomenarà Connect Aviation i que vol reforçar el turisme britànic.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona participa aquests dies a la World Travel Market de Londres, una de les fires de turisme més importants a escala mundial per promocionar les destinacions gironines i reforçar l'atractiu de la Costa Brava i el Pirineu. En el marc de la fira es va presentar el Connect Aviation 2025, que Girona acollirà al febrer, i es va destacar la recuperació del turisme britànic a la demarcació amb una estada mitjana i despesa per visitant per sobre els nivells de l'any passat. Durant els dies de la fira, el patronat ha mantingut trobades amb operadors turístics com Jet to Holidays i portals de viatges com Destinia, a més mitjans especialitzats, amb l'objectiu d'establir col·laboracions que incrementin les visites a la regió.
I en cultura, Palafrugell celebra el que us dèiem, la Festa Petita de Sant Martí, aquest cap de setmana, festa petita que cada vegada és més gran, perquè aquest any hi ha més actes que mai, almenys els últims anys. Els actes començaran dissabte amb una ballada de sardanes a Plaça Nova i continuaran diumenge amb un acte, un matí gegant de la Colla Gegantera i també el concert de Neus Mar Quintet al Teatre Municipal. Les activitats són gratuïtes, excepte aquest concert del teatre, que cal comprar les entrades a palafrugellcultura.cat. No en queden gaires, així que si voleu anar-hi, correu. Ferran, en què consistirà la Festa Petita de Sant Martí?
La Cobla Vila de la Jonquera començarà la programació amb la ballada de sardanes el dissabte a les 12 del migdia a Plaça Nova. Interpretaran Port de Palamós i l'Arienca Passa l'Amor, 45è aniversari Vince Grau, Mar de Tamariu i la Plec de Sarrià. La regidora de Cultura, Festes i Grans Esdeveniments, Andrea Albizua, agraeix la feina de l'Associació Cultural i Sardanista.
Tenim molta sort amb l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, que ens proposen unes activitats genials pel poble i ens han proposat una cobla per la Festa Petita de Sant Martí. La tindrem a Plaça Nova.
Els actes continuaran diumenge. Al matí, entre les 11 i la 1, la Colla Gegantera de Palafrugell organitzarà un matí gegant a Can Genís. Consistirà en un concurs de dibuix, tallers de portar gegants i la presentació de la colla. També serà l'oportunitat per apuntar-se a l'entitat i col·laborar-hi.
La veritat és que estem encantats de que les tradicions del poble es puguin reviure, puguin tornar a tenir pes i que els nens doncs puguin tornar a veure els gegants pel poble, que no estiguin tancats només a la biblioteca o al teatre. I bueno, comencem amb la presentació de la Colla Gegantera, que la tindrem aquest diumenge de forma oficial. Faran un concurs de dibuix i un taller de portar gegants i llavors seguidament faran la presentació, diguéssim, oficial de la colla, on tindrem el ball dels gegants.
I el diumenge a les 6 de la tarda, Neus Mar Quintet actuarà al Teatre Municipal de Palafrugell. Ho farà al costat de les corals Sant Esteve de Sant Esteve de Palautordera i les petites veus de la mar de l'Escola Badruna.
Que tindrà, jo crec que tindrà molt d'èxit. Bueno, sé que s'estan venent totes les entrades, molt bé.
Les entrades valen 8 euros i es poden comprar a línia o a la taquilla del teatre.
I des d'aquest cap de setmana, el Castell de Calonge dona protagonisme a l'art local amb una gran exposició de 56 artistes de Calonge i Sant Antoni. S'inaugura l'exposició Paisatges Sonors.
El Castell de Calonge s'omple d'art aquest mes amb una exposició col·lectiva que es podrà visitar del 9 de novembre al 8 de desembre i que comptarà amb la participació de 56 artistes de Calonge i Sant Antoni. Segons la comissària Anna Pou, la mostra vol eliminar les barreres entre l'art professional i l'amateur, donant cabuda als creadors de diferents edats i disciplines. L'exposició inclou una gamma àmplia de tècniques i estils, des de pintura i escultura fins a tèxtil i treball en vidre, amb l'objectiu de mostrar la riquesa creativa del municipi. La inauguració tindrà lloc dissabte 9 de novembre a les 12 del migdia amb l'actuació Paisatges Sonors de Calonge i Sant Antoni, una proposta performativa que combinarà música i arts plàstiques i que convidarà a participar tant els artistes com el públic assistent.
Cinc minuts i tres quarts, s'ha presentat públicament l'ONG Health Us Nepal, ONG local, ONG del Baix Empordà, impulsada per Marc Bosch. És nepalès de naixement. L'any 2017 va decidir viatjar a la seva regió d'origen, Humble, per millorar-hi les condicions medicosanitàries i impulsar altres projectes. Humble és la zona més pobra i remota del Nepal. Ahir, a la Biblioteca de Palafrugell, el cofundador i tresorer Ramon Bosch i la membre Dolors Gubau ho van explicar en un acte de presentació. Ferran.
Ho ha explicat la membre de la Junta Assessora, Dolors Gubau, al matinal Així és la vida.
La zona de Simicot, però amb un poblament que es diu Tagla, que és la zona, la regió, per si algú ho coneix, que hi ha gent que viatja molt i ho coneix, és la regió d'Umla, i és una zona on la població està molt poc agrupada i requereixen doncs, assistències bàsiques i necessàries.
Marc Boix hi va néixer l'any 1989 i quan tenia 6 anys la família gironina Boix-Bruguera va adoptar-lo. Va estudiar a Girona fins a acabar el batxillerat internacional a l'Institut Vicenç Vives i després Medicina a la Universitat de Barcelona a l'Hospital Clínic.
I una vegada doncs, va acabar Medicina, va retrobar la seva família biològica i va pensar doncs, que havia de fer una devolució de la sort que ell havia tingut. I aquí va començar el projecte aquest. Aquest projecte no és impossible sense l'existència de la família Bosch, que és, jo diria, el pal de paller d'aquesta ONG, junt amb tota la gent que som socis i que col·laborem i...
L'ONG ha habilitat un centre d'atenció primària molt bàsic amb una farmàcia a la regió de Humble i cada dia s'hi fan una trentena de visites i s'hi subministren medicaments.
A més, darrerament ha impulsat una casa d'acollida per una desena de joves perquè puguin estudiar.
Només hi ha els estudis primaris bàsics, molt bàsics, i després doncs, no podrien continuar estudiant. I aquesta casa doncs, es dona acollida a aquestes 10 criatures i se'ls atén a nivell de nutrició, d'educació, de creació d'hàbits, de disciplina amb els estudis, etc. I això permet que doncs, algunes nois i noies puguin continuar estudiant. En aquests moments també hi ha un noi d'aquesta zona que està a Kathmandú fent estudis superiors, també subvencionat per l'ONG.
Gubau destaca que l'impulsor de l'entitat ha ajudat a apropar-hi la medicina occidental.
Doncs de fer entendre doncs, que sí, que els seus remeis són bons, però que també hi ha un altre tipus de medicina, i això ha sigut un treball que ell ha fet durant... Va estar 5 anys allà dalt al territori, tot pràcticament sol, diria, i fent aquesta feina, i agafant el maletí, i anar fent quilòmetres i quilòmetres per visitar famílies, etc.
La Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació de Palafrugell, precisament, també va finançar un ecògraf. Qui vulgui pot ajudar amb Health Us Nepal fent-se socis amb donacions o altres iniciatives.
Un minut i mig i tres quarts de nou del matí, divendres 8 de novembre del 2024, el supermatí de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també pots escoltar per Ràdio Bisbal. Una de les tasques que cal tirar endavant a Catalunya, i també al Baix Empordà, és la donació de sang i teixits. I des del Banc de Sang treballen incansablement per poder cobrir les necessitats d'aquest tipus de donacions. Donacions que poden salvar vides. Per parlar d'aquestes necessitats, perquè ja ens explicaven des de finals del mes d'octubre que les reserves de sang eren molt baixes i també les opcions que es poden tenir per donar sang, ens visita la cap de campanyes de donació del Banc de Sang i Teixits, Cristina Valverde. Bon dia. No sé si ens pot escoltar. Ah, no, ara sí. Bon dia, bon dia.
Bon dia a tothom.
Ara sí. Hi ha mancança de sang i de teixits, entenc, perquè ja ens ho deien fa unes setmanes aquí al banc de sang local, que feia falta sang.
Sí, la veritat és que sempre fa falta de sang. No? Sí que és veritat que hem patit una mica amb les reserves de sang durant aquest mes d'octubre, que han baixat bastant, però vull dir, no ha faltat sang per ningú, El que passa que sí que sempre se'n necessita. Llavors hem organitzat campanyes especials, fent més crides als donants perquè vinguin de manera més local, perquè aquesta necessitat, ja dic, és contínua i no podem parar.
La tragèdia de València ha exigit més sang o ha fet baixar les reserves?
Bé, València finalment s'ha vestit amb la sang que ha donat els donants del seu territori. De fet, cada comunitat autònoma s'autogestiona i és autosuficient amb sang per al seu territori. Sí que és veritat que des de primer moment ens vam posar en contacte més per oferir si necessitaven sang, plaquetes, qualsevol cosa que necessitéssim, i vam estar a punt d'enviar plaquetes. Llavors, sí que és veritat que ells es van organitzar molt bé i molt ràpid, van organitzar de manera molt ràpida uns punts de donació que la ciutadania, els valencians, van respondre molt bé, i al final no va caler que enviéssim cap component sanguini.
Ahir explicàvem a Ràdio Palafrugell que aquest cap de setmana hi ha hagut donació i va anar bé. Unes 120 persones, una desena de persones noves que no havien donat sang fins ara, per tant, nous donants. Aquesta qüestió de trobar nous donants, perquè entenc que deu haver gent que periòdicament hi va, no? Ho deu tenir com un objectiu moral, no?, d'anar a donar sang, però també fa falta trobar nova gent que s'hi vulgui implicar, no?
Sí, tant. Això per nosaltres és primordial. Els nous donants que ho facin, no?, facin aquest gest per primera vegada, i que després, igualment, important és que continuïn fer-ho durant tota el que li permeti la seva vida. El que passa que si els donants de manera ja habitual s'ho agafen com un hàbit, venir a donar sang, és veritat que no pots donar sang eternament. Per edat, com a molt tard, pots donar fins als 70 anys. I hi ha moltes persones que a vegades ho han de deixar de fer temporalment per alguna exclusió, per alguna situació doncs, mèdica que tinguin, i de fet aquest relleu és necessari. O sigui, cada vegada han d'entrar donants nous, joves, que ho facin per primera vegada la donació, que des d'aquí ja aviso que no els hi faci por fer la donació, que moltes vegades hi ha molta gent que en té de por i es fa enrere, que no és res extraordinari, és un petit gest, però ajudes moltíssim als malalts que ho necessiten.
Uh-huh. Ara entrava a la vostra pàgina web, donarsang.gencat.cat, i he vist, és que clar, és molt clar, hi ha un mapa on es poden consultar els punts de donació, i veig que hi ha força punts aquí al Baix Empordà, la Bisbal, Pals, Palamós, Sant Antoni, Torroella. Quins són els pròxims punts de donació que podrem trobar aquí a casa nostra?
Doncs bé, com dius, nosaltres cada dia de l'any sortim a fer campanyes de donació de sang al territori. I a la província de Girona i aquí a l'Empordà, doncs això, cada dia estem en un punt diferent. És tota la província de Girona que fem campanyes de donació. Ara mateix, ara potser els propers dies estarem més a la Garrotxa, a Girona, però sí, com tu dius, és entrar a la pàgina web del Banc de Sang, el donasang.gencat.cat, i allà buscar el calendari de recollida que tenim i clicar sobre el dia que ens interessa anar a donar o la població que ens interessa anar a donar, i llavors ens dirà el proper dia de donació.
Veig, per exemple, a Tarroella el 16 de novembre o també a l'altra punta de la comarca, a Platja d'Aro i a Castell d'Aro, a Castell d'Aro el dia 18 de novembre i a Platja d'Aro el 19, i després ja durant el desembre també a Palamós, a Sant Antoni, a Pals, a la Bisbal. Per tant, és a dir, no és que no hi hagi la possibilitat, sinó que sou molt propers a tot el territori, no? Hi ha molt de desplegament.
Sí, 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 per això jo et deia que a nivell de tot Catalunya cada dia estem amb normalment entre 12 i 14 punts diferents.
N'hi do.
A banda dels hospitals, que són els referents de cada territori, aquí a Girona sí que és veritat que només hi ha punt de donació fixa a l'Hospital Trueta de Girona, però, com dius, sí, i cada dia estem en un punt diferent. De fet, com deies, aquí al Baix Empordà, les properes campanyes, totes són especials i totes necessitem que vinguin el màxim de gent possible, eh? Però sí que la de Palamós és especial el dia 23 de novembre perquè fem la marató de Palamós.
Ah, a veure, explica'ns això.
Sí, la marató, les maratons de donació de sang, doncs intentem que s'impliqui tot el municipi participant de la marató, no? Perquè el que volem fer és una festa de la sang i des de l'Ajuntament, des de primer moment, doncs a totes les entitats, comerços, escoles, tota la població que s'impliqui i de donar sang, amb l'objectiu això de visibilitzar la necessitat de donar sang i amb l'objectiu també d'aconseguir més donants nous. Posem més mitjans, ho fem en espais més amplis on podem atendre a més donants de l'habitual i esperant, doncs, això, no? També que ens ajudi a mantenir i fins i tot augmentar aquestes reserves de donació de sang que, com dèiem, és necessari cada dia i sempre estan en un nivell justet, més que òptim, la veritat.
Veig que s'explica a Ràdio Palamós que l'Ajuntament fins i tot va fer una crida a les entitats perquè se sumessin amb activitats complementàries en aquesta donació de sang del 23 de novembre, que veig que es farà a la nau dels 50 metres. Per tant, allò, una jornada festiva, no?
Sí, sí, això és. Implica totes les entitats que puguin venir a fer alguna activitat o no, el que elles realment puguin fer i vulguin fer, però sobretot és això, és venir a donar sang i ajudar-nos a fer tota la difusió possible per animar a més gent a fer-ho.
Quanta sang ha de tenir el banc de sang per dir que esteu en una bona situació per mantenir les reserves?
Doncs mira, l'últim seria tenir sang per 8 dies. Això implicaria unes més de 8.000 unitats de sang, de maties, al banc de sang. Ara mateix, a dia d'avui, estem una mica per sobre de les 5.000, per tant, ens falta bastant.
Més o menys el doble, no?
Gairebé, no tant, però sí. Mm-hmm.
Doncs ja ho sabeu, recordem la web, que era donarsang.gencamp.cat, i allà es pot consultar tota la informació dels punts on hi ha donació, i el 23 de novembre aquesta marató de donació de sang amb implicació del teixit social del municipi a la nau dels 50 metres de Palamós. Ens ha acompanyat la Cristina Valverde, que és la cap de campanyes de donació del Banc de Sang. Moltes gràcies i que vagi molt bé, i gràcies per la feina també.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies als donants, perquè sense ells no seríem res, perquè a darrere doncs, hi ha uns malalts que ho necessiten. Sense donants no som res nosaltres tampoc.
Cristina Valverde, del Banc de Sang, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Set minuts i arribarem a les 9. Anem als esports, la prèvia esportiva del cap de setmana, i comencem parlant del Bisbal Bàsquet. Els bisbalencs van caure a la pista del Gran Canària B la setmana passada i voldran tornar al camí del triomf al Pavelló Vell, on rebran el Sant Antoni d'Eivissa.
La derrota a la pista dels Canaris va ser contundent per 20 punts de diferència i va evidenciar que la segona federació és una categoria amb grans equips. Tot i això, l'inici dels bisbalencs en el seu debut està sent prou positiu. Ara mateix són tercers, però també conscients que qualsevol rival els pot complicar les coses. El Sant Antoni d'Eivissa, que arriba al Pavelló Vell com a cinquè, serà un oponent davant del qual no es pot badar.
En futbol, a la Lliga Elite, el Palamós visita el Lloret. Els palamosins, que la setmana passada no van jugar el seu partit a casa contra el Valls per l'alerta Inuncat, que desaconsellava desplaçaments innecessaris, tenen derbi aquest cap de setmana.
Això mateix, el partit davant del Valls va quedar ajornat i els blau i grocs són ara desens amb un partit menys. Aquesta setmana visiten el camp del Cué, el Lloret, que només té un punt, en un partit sempre especial per la rivalitat territorial.
I a la Primera Catalana, el Torroella té partit com a visitant. Els torroellencs van obtenir un important triomf la setmana passada per 3-2 davant del Banyoles i aquesta setmana es desplaçaran al camp d'Alcaldes de Montbui.
Gran temporada del Torroella a Primera Catalana, que vol continuar amb la seva bona dinàmica. Els baixempordanesos es mantenen cinquens amb 13 punts i visiten el camp d'un Caldes de Montbui, que és 11è amb 6 punts.
I pel que fa a Segona Catalana, la setmana passada tant Calonge com Begú van perdre els seus respectius partits, mentre que el Palafrugell va guanyar i continua millorant el seu mal inici de temporada. De fet, el Palafrugell va ser l'únic que va aconseguir els 3 punts en el seu partit contra la Unió Esportiva Quart. Aquesta setmana visitarà la Vidrarenca. Per la seva banda, el Begú visita la Badesenc i el Calonge visitarà el camp del Fornells.
El Palafrugell va en línia ascendent i ja suma 7 punts, un més que el Calonge, que s'ha anat desinflant amb els últims mals resultats i ara en té 6 i és tercer per la cua. I el Begú, que en té 8, també necessita millorar per allunyar-se de la zona perillosa.
En hoquei patins, un Palafrugell que ja és líder de l'hoquei Lliga Plata visitarà la pista del Ribes madrileny. Amb la gran victòria obtinguda davant del Reus Deportiu per 5-1, els palafrugellencs comparteixen liderat amb el Manlleu. La visita, al Ribes, que és tercer classificat, serà un test de nivell.
L'equip blanquinegre ha arrencat amb bon peu en aquesta hoquei Lliga Plata i ja s'ha situat a la part capdavantera després de 3 jornades. El duel contra el Ribes a la pista dels madrilenys serà complicat, però els de Palafrugell hi arriben amb confiança.
I abans de tancar el bloc esportiu de la comarca, volem parlar-vos del Palamós Outdoor Sports Festival, que celebra aquest cap de setmana la seva quarta edició. La proposta busca oferir a la ciutadania l'oportunitat de provar esports a l'aire lliure en contacte amb els espais naturals de la vila.
El punt neuràlgic del festival serà a la zona de l'estenedor de xarxes del port, on es concentraran les sortides i arribades de les competicions. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palamós, Yolanda Aguilar, ens en dona més detalls de tot plegat.
Hem preparat un cap de setmana ple d'activitats a l'aire lliure per posar en valor el Centre Trail en aquesta quarta edició del Festival d'Esports a l'aire lliure, on l'epicentre estarà situat a l'estenedor de xarxes. Hi haurà molta diversitat d'activitats perquè hi pugui participar tothom, eh? Hi haurà 2 proves de gran format, les 2 són solidàries, el dissabte a l'Onco Gravel, amb la participació de més de 70 equips en benefici d'Onco Lliga Girona, i el diumenge tenim la cursa de la dona, també una cursa solidària en favor, en aquesta ocasió, per l'escola Els Àngels.
I pel que fa als equips de Girona Ciutat, el Girona de Futbol visita el Getafe. Els gironins, que la setmana passada van obtenir un triomf sofert davant del Leganés per 4-3, tornen a tenir un rival madrileny. El partit es jugarà diumenge al camp del Getafe.
L'equip entrenat per Mitchell va patir una dura derrota a la Champions aquest dimarts, i és que el 4-0 encaixat al camp del PSV Eindhoven va ser contundent, i per tant els gironins intentaran refer-se d'aquell mal resultat. A la competició domèstica, el Getafe, que té 10 punts i no està obtenint gaire bons números fins ara, serà el rival aquesta setmana. El Girona espera ampliar els seus 15 punts actuals i oblidar la desfeta davant del PSV.
I l'Uni Girona, que ja és líder de la Lliga Femenina, no jugarà aquest cap de setmana degut a l'aturada dels partits de FIBA. Qui sí que jugarà serà el Bàsquet Girona, que rebrà el Bilbao Bàsquet a Fontejau. Els gironins van tornar a perdre la setmana passada, en aquest cas a la pista del Joventut de Badalona. Amb una única victòria i 6 derrotes, ocupen la cua de la classificació una setmana més i cal reaccionar.
El Bàsquet Girona està protagonitzant un inici de temporada decebedor. De fet, el pitjor començament en els 3 anys que fa que va tornar a l'ACB. El Bilbao Basket, que és desè amb 3 victòries i 3 derrotes, no serà un rival fàcil, però comença a ser urgent per als gironins sortir del pou. S'espera que Fontejau empenyi els seus a aconseguir un triomf molt necessari.
Gràcies, Sergi Villena. A hores d'ara han desaparegut els ruixats a casa nostra, però sapiguem quina previsió del temps ens espera per tot el dia amb l'Isaac Vilà.
Penúltim dia d'inestabilitat a l'Empordà. Algun ruixat durant el matí d'avui divendres. Durant la tarda tindrem cel variable i alguna ullada de sol. De cara al cap de setmana, el temps s'estabilitzarà. Dissabte encara amb alguns núvols i diumenge el sol dominarà. Les temperatures en general baixaran, menys diumenge al migdia, que notarem una pujada transitòria. Mar mogut aquest cap de setmana, amb mar de fons de llevant.
Gràcies, Isaac. Nosaltres tornem dilluns que ve a les 8, com sempre, al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon cap de setmana i descanseu, els qui pugueu.